Els epidemiòlegs fan una crida a la calma i descarten que l'antivirus generi un brot com el coronavirus, ja que no es transmet per via respiratòria. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Les tres persones infectades que quedaven a bord han estat evacuades als Països Baixos i la resta partiran amb el creuer d'aquí a Manco de mitja hora cap a les Canàries, on està previst que dissabte desembarquin a un port de Tenerife per ser repatriats als seus països, sempre que el seu estat mèdic ho permeti. Els 14 espanyols seran examinats a l'arxipèlag i llavors traslladats en avió a Madrid, on romandran aïllats a un hospital fins que superin la quarantena preventiva. Tant el govern de l'Estat com el cap de Vigilància en Salut Pública a les Illes Balears, Ramon García, assegura que la situació és complicada, però que la transmissió està controlada.
Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
En total s'han detectat 8 casos d'antivirus a banda de les 3 víctimes mortals, una crisi que han enfrontat l'executiu de l'Estat i el govern autonòmic de les Canàries, ja que el president, Fernando Clavijo, no vol acollir el creuer. Tot d'una ho ampliem els dimecres, dia 6 de maig, i avui l'Ajuntament de Palma ha donat 5 dies hàbils a les persones que viuen a l'antiga presó per anar-se'n de manera voluntària. Cristina Bausà, bon vespre.
Bon vespre. Ho fa després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el procediment, al·legacions que representen un quart de les persones que viuen allà, que són unes 200. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble, reitera, davant unes condicions d'insalubritat.
I serem en directe, ja que entre avui i demà els tècnics els han de notificar aquest nou termini. I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants.
Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir el servei. Educació ha acordat amb els sindicats que hi hagi el director i un educador o educadora per cada 3 unitats.
I les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros.
Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea. Els agricultors, com Joan Mateu, de Mateu Export, asseguren que són insuficients per cobrir costos de producció.
Seguro que ajuda, molt, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en la història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut unes seqüències de vent tan continuades i tan destructives.
I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella a Escoi d'en Rabassa, Palma, a final de l'any 2024.
L'acusat també serà jutjat a final d'any per la mort de la dona. Un jutjat penal de Palma considera provat que la va maltractar físicament i psicològicament durant 15 anys. La dona va denunciar els fets un mes abans de la seva mort.
Això quan s'eleva el total de víctimes per violència masclista enguany a 19.
Això després de confirmar-se com a cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 56 anys a Tenerife i incorporar-s'hi l'assassinat d'una altra dona de 58 anys a Tarragona, que va ser el mes de març.
I en els esports, el Reial Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar a la primera divisió. Una salvació que passa per guanyar diumenge a Son Moix, en la que serà la primera de les 4 finals que els queden als vermells. El capità Martin Valiant protagonista avui al programa Esports 3 d'aquesta casa, s'ha mostrat confiat que l'equip sumarà 3 punts contra el Villarreal i parla de concentració màxima per superar els 4 obstacles que resten. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions, que jugarà divendres contra l'Étoile Levallois. I en tennis, Jaume Munà ha quedat eliminat del Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 2-16-1.
I avui ha estat un dia marcat per estones de sol i també per la pluja molt d'indrets de les illes. Dani Capó, bon vespre, una barrombada que ha afectat zones de Calvià.
Bon vespre, sí, principalment a Calvià. De fet, m'ha recollit fins a 41 litres per metre quadrat al polígon de Sant Bugadelles, o 34 a Palma Nova. També uns ruixats que han afectat altres indrets de l'interior de Mallorca, per exemple, a Vilafranca de Bonany també superàvem els 24 litres i a Palma fins i tot han arribat a fregar els 20. Una inestabilitat que, atenció, demà ha de continuar. De fet, demà tindrem un cel bastant més carregat que avui. Serà un dia en què els iguls seran protagonistes i serà a partir de migdia en què les plogudes poden tornar a aparèixer. Poden tornar-se localment intenses, però la seva afectació, pensam, serà bastant més extensa que avui. Avui ha plogut localment, pensam que demà ho farà de manera una miqueta més general. També notarem que les temperatures poden caure qualque grau, tot i que això no serà un canvi molt significatiu, i el vent bufarà moderat, bufarà de llevant.
I, Dani, aquesta inestabilitat que ens comentes, fins quan podria durar?
Bé, sembla que encara podríem tenir un temps variable pel que queda de setmana més enllà de demà, sobretot en vista dissabte. Sembla que es podrien reactivar algunes plogudes. No faran ni molt manco. Per ventura, a partir de diumenge sí que podríem començar a notar com el cel torna a destapar-se i tenim una situació més tranquil·la.
Gràcies, Dani. I en temps de cultura destacam el relat de l'Oscur, una conversa que tindrà lloc demà al JUB d'Esbaluart, Museu de Palma, entre l'escriptora russa Anna Starobiec, exiliada a Barcelona d'ençà de la invasió d'Ucraïna, i Lucia Pietrelli serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Hem arribat a les 7 i 7 minuts. Pendents que el creuer que transporta persones afectades per l'antivirus comenci a fer la travessia prevista d'aquí a més de mitja hora i atracar dissabte al port de Granadilla de Arbona, Tenerife. Allà desembarcarà tots els passatgers que queden, que seran traslladats als seus països de residència. Els 14 espanyols aniran a un avió a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Gómez Ullà fins que superin la quarantena preventiva. Una decisió que ha generat un xoc entre institucions, mentre que el govern espanyol ho defensa, l'executiu autonòmic de les Illes Canàries els acusa de deslleialtat i el Cabildo Insular de Tenerife demana que es paralitzi aquesta operació.
El darrer balanç es parla de fins a 8 casos confirmats en proves de laboratori, entre els quals hi ha 3 persones mortes i 2 més d'ingressades en estat crític a Johannesburg i als Països Baixos. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha confirmat l'evacuació cap als Països Baixos dels 3 passatgers sintomàtics que quedaven a bord, entre ells el metge del creuer, que és un britànic que va estar a punt de ser atès d'urgència a les Canàries, donada la gravetat del seu estat. Una vegada la resta de viatgers arribin a Tenerife, els estrangers seran repatriats si l'estat mèdic de cada un ho permet.
Con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
Per cert, que un dels avions que repatria a 2 dels pacients contagiats han fet escala a Gran Canària perquè el Marroc s'hi ha negat. Delegació de govern assegura que durant l'estància a l'aeròdrom ningú pujarà ni baixarà de l'aeronau.
L'evacuació del creuer i el trajecte que ha de seguir ha generat polèmica i ha generat diferències.
La vicesecretària de Sanitat del PP, Carmen Funes, diu que és inacceptable que s'hagi generat aquesta confusió i afirma que en una crisi sanitària la claredat ha de ser essencial. Per part seva, el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, acusa la ministra Mònica García de deslleialtat institucional i lamenta que se'ls hagi exclòs de la reunió d'avui de matí amb el govern espanyol.
Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, tres días de viaje a Canarias, cuando pueden ja ser repatriados directamente desde el Cabo Verde.
Clavijo assegura que no tenen preparat cap protocol per atendre possibles afectats ni cap petició formal per preparar un dispositiu especial. A més, posa en relleu que el principal hospital de Tenerife, el de la Candelària, només té una plaça habilitada per atendre casos perillosament contagiosos.
Respecte a aquest assumpte, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explica que Espanya col·laborarà amb aquesta crisi per una qüestió d'humanitat.
En el MV Ondius viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores. Todos ellos y el conjunto del pasaje evidentemente se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
I enfront del renou mediàtic que provoca el brot d'antivirus, els experts insisteixen a fer una crida a la tranquil·litat. Cal recordar que només es contagia per contacte directe o estret amb els fluids dels rosegadors o bé per inhalació de partícules dels seus excrements.
En el cas de la variant amb què s'han contagiat els passatgers, l'Andes es pot transmetre entre persones, però ha de ser en ambients molt tancats i el contacte ha de ser directe, estret i profund. El cap de Vigilància en Salut Pública, Ramon García, ha assegurat que la transmissió està continguda i que s'estan seguint els protocols establits. Explica que l'antivirus no es comporta com el coronavirus, que no es transmet per via respiratòria. Generalment es manifesta amb un quadre pseudogripal, tot i que algunes varietats presenten altres símptomes.
Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
Es tracta d'un patogen pràcticament desconegut a la Mediterrània, però molt freqüent a Sud-amèrica, l'Àsia i el nord d'Europa.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I pendent també avui de l'antiga presó de Palma, on ha començat oficialment el termini de 5 dies hàbils que ha donat l'Ajuntament perquè les prop de 200 persones que hi viuen abandonin les instal·lacions de manera voluntària. El consistori ja ha rebutjat les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament i adverteixen que si dilluns continuen dins el recinte, iniciaran la via judicial forçosa per recuperar l'immoble. A l'antiga presó de Palma hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Hi ha moviment ara mateix?
Bon vespre. La veritat és que hi ha poc moviment aquí a l'antiga presó de Palma, probablement perquè la pluja que cau en aquesta hora fa que moltes de les persones que hi viuen prefereixin quedar-se resguardades dins les instal·lacions. De fet, més enllà de la presència policial habitual d'aquestes darreres setmanes, no es veu gaire activitat. Tot això, avui és un dia important perquè ha començat oficialment aquest termini de 5 dies hàbils perquè les persones que viuen a la presó abandonin l'espai de manera voluntària. L'Ajuntament insisteix que el desallotjament respon al mal estat de l'immoble i als problemes de seguretat i insalubritat. Escoltam a Llorenç Bausà.
L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
Per la seva banda, des de l'Associació de Veïns de Casca Piscol, Són Busquets, alerten que el problema no desapareixerà amb el desallotjament perquè moltes de les persones que hi viuen es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat. Vial González és el seu president.
No va salvar el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres, la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans, principalment, es sabe que aquesta gent se li dona una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades, o aquí mateix, no ho sé.
I precisament també aquesta és la preocupació que expressen algunes de les persones amb qui han pogut parlar. Avui molts asseguren que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
Però per sale al carcere, però che para 5 días para sale al carcere. Ma non sabes dónde vives para ahora dónde vives, no sabes.
Les properes hores, doncs, seran clau per veure si alguna persona accepta les alternatives residencials que ofereix l'Ajuntament o si finalment el procés acaba en mans de la justícia a partir de dilluns.
Gràcies, Victori. No deixant de parlar de Palma, perquè els bombers i els tècnics de l'Ajuntament fan feina per determinar el grau d'afectació de l'edifici del barri de Foners, que després ahir va patir un esfondrament del terrat. De moment, els veïnats de l'edifici encara no poden tornar a casa seva.
Els bombers i els tècnics de l'Ajuntament de Palma han visitat l'edifici i elaboraran un informe pericial que determinarà quan podran tornar a casa els veïnats. Un dels afectats, que ha estat reallotjat, és Miquel Domingo. Viu al pis de la planta vuitena, on va passar per ull la coberta, i explica que mesos enrere havia detectat alguns cruis a casa seva.
És veritat que el de baix meu va tindre problemes, que el van tindre que apuntalar. Jo li vaig comentar a la comunitat, me van enviar una empresa, no sé, uns tècnics, i fa 2-3 mesos jo li vaig ensenyar cruells, petitons, però cruells dintre la casa, i jo això ho havia dit a la comunitat.
El portaveu adjunt de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, no ha confirmat si l'immoble ha passat o no la inspecció tècnica obligatòria.
En aquest moment no estic en consideració, o no estem en consideració, donat que estem en plena execució de, diguéssim, de les esbrinacions que han duit a terme aquest esfondrament, que és el que l'ha causat i si o no ha passat aquestes inspeccions.
34 persones han estat reallotjades per aquest esfondrament i els serveis socials de Cort s'han fet càrrec d'11 persones que no tenien alternativa habitacional.
I després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Maó i molt d'anys d'inactivitat del consorci que l'ha de preservar, avui s'ha anunciat que reactiva aquest organisme amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir, Axel Camarasa, la seguretat de l'entorn.
S'actuaran els punts més crítics, com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginés Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat. También imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Maó. El batlle és Héctor Pons.
Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
I en successos... S'investiga la mort d'un jove britànic a Santa Margalida. El cos ha estat trobat avui matí i el cas està a mans de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
La policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i amb signes de violència. Ha estat a l'interior d'un habitatge que, segons sembla, tenia llogat la víctima. De moment, però, no s'ha pogut esclarir si és un resident o si es tracta d'un turista. Segons les primeres investigacions, la mort s'hauria produït al voltant de les 7:30 del matí, després d'una llarga nit de festa. Està previst que en les pròximes hores li facin l'autòpsia i es puguin resoldre més detalls de l'incident i si hi ha implicat alguna tercera persona.
I 4 ciclistes han resultat ferits lleus en una col·lisió amb un cotxe a la carretera vella de Bunyola, a Mallorca.
L'incident ha passat a la MA-2031 a l'altura dels serveis educatius de la Fundació Espace després d'una col·lisió frontolateral amb un turisme. S'han vist implicat un vehicle i 4 bicicletes. bicicletes. Els ciclistes, com dèiem, han patit ferides de caràcter lleu. El conductor, que ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia, n'ha sortit il·les.
I en plena de tribunals. Ha estat condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella a Escoi d'en Rabassa Palma a final de l'any 2024. L'acusat també serà jutjat a final d'any per la mort de la dona.
Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. La sentència recull diverses situacions de violència i de control de la víctima per part de qui era la seva parella. La dona va denunciar els fets un mes abans de la seva mort. L'home està acusat de mort violenta i serà jutjat a l'octubre.
I la policia local de Palma ha detingut un home per suposadament haver retengut la seva parella a casa. Els fets s'han conegut avui, però varen ocórrer dilluns passat al capvespre.
Els agents varen ser alertats per part dels veïnats de l'immoble que una persona estava llançant objectes per la finestra de l'habitatge. L'home, de 67 anys, va impedir en un primer moment l'entrada dels agents al domicili, la qual cosa va obligar els bombers a intervenir-hi. La persona va ser finalment detinguda, acusat de coaccions en l'àmbit familiar.
I s'eleva de nou el total de víctimes per violència masclista a l'estat espanyol enguany. Avui s'ha confirmat com a cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 57 anys a Tenerife. El presumpte autor que roman detingut és l'exparella de la víctima i no constaven denúncies per maltractament contra ell.
Feia dues setmanes que s'havien separat i aquesta matinada l'home hauria entrat al domicili de la víctima, que està ubicat al municipi de Santa Úrsula, on també ha ferit a la mare d'ella, qui en aquest moment roman hospitalitzada en estat greu i que ha hagut de ser intervenguda. També s'ha confirmat com a violència de gènere l'assassinat d'una dona de 58 anys a Tarragona el 17 de març. Recordeu que el 016 és el telèfon d'assistència a les víctimes de violències masclistes. És de franc i no deixa rastre la factura telefònica. Això sí, s'ha d'esborrar de l'historial de telefonades d'alguns mòbils.
I amb totes les versions recopilades, la Guàrdia Civil investiga la presumpta agressió homòfoba correguda dissabte a Sant Ferran a Formentera. Ha de determinar si es tracta d'un delicte d'odi o d'una baralla per altres qüestions.
La víctima, en Tomàs, que ja ha rebut l'alta hospital, l'àrea ha explicat a IB3 que tot va començar quan es feia una foto davant el cartell de l'obra de teatre Entre pares que ell mateix protagonitza.
Encima maricones, y el otro dice, no te preocupes, que me los cargo a los dos. Y el coche viene en marcha atrás a toda velocidad con intención de atropellarnos. Entonces, claro, no nos dio, pero sí que en ese momento golpeamos las ventanillas ya con fuerza diciendo, tío, ¿a dónde vas? Y ya siento que el otro vino corriendo por el otro lado, que no lo vi, y me atizó el golpe que tengo aquí en la cara. Y en un momento vi todo en blanco y solo sentía los golpes que caían.
Després de l'agressió va anar al metge, però no va voler quedar ingressat perquè la seva intenció era poder protagonitzar l'obra de teatre. Una vegada a Eivissa va tornar a l'hospital i va quedar ingressat a la policlínica Nuestra Señora del Rosario.
Y ahí vieron que tenía hematomas y tenía hemorragias pequeñas en toda la cabeza.
A la denúncia tampoc la va presentar una vegada els fets, sinó que ho va fer de manera posterior quan ja era la Pitiusa del Nord.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca es una illa viva. Y las carreteras la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6 minuts per arribar a les 7:30. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants. Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir l'obertura dels centres. La Conselleria d'Educació ha acordat amb el sindicat la presència obligatòria del director i també un educador o una educadora per cada 3 unitats.
Una mobilització estatal que compta amb el suport de la major part de les famílies. En el cas de l'escola Escanelater de Sant Lluís, és la mateixa APIMA qui ha organitzat un acte per donar suport a les reivindicacions de les educadores, un gest que celebren des del centre. Eva Bordoy n'és la directora.
I, de fet, des de l'Associació de Famílies, el que se'ns ha fet, han organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar-nos suport a totes les educadores que estem en el centre de les Canaletes.
A més de la vaga, la plataforma Menorca 03 ha convocat una manifestació demà a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. La mobilització també es farà de manera simultània a Palma, a la plaça d'Espanya, i a Eivissa, a la plaça de Vara de Rei de Vila.
I qui ha donat per acabada la vaga és el Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma. Gairebé tots els alumnes han tornat avui a les aules després de setmanes de protesta per la presència al centre de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar a un menor l'any 2021. Educació assegura que, tot i que està en marxa una reforma que ha de permetre la inhabilitació del docent, no estarà enllestida aquest curs.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, lamenta que el projecte de modificació de la Llei de la Infància aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts implica una modificació profunda de la llei i no el canvi puntual que sol·licitava Educació per inhabilitar persones condemnades per assetjament. Diu que això alentirà el procés i demana tirar endavant la proposició de llei del PP que implica únicament aquesta modificació concreta i que ara es tramita al Parlament amb unanimitat política. Creu que si s'aprova abans del juny i s'envia al Congrés, podria estar en vigència per a l'inici del curs que ve.
Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez. Nosaltres necessitem les solucions ara en els nostres centres escolars.
El catedràtic de Dret Constitucional de la UIB, Sebastià Rubí, reconeix que la modificació de la llei d'infància serà un procés llarg.
Els tràmits que s'han de fer ara per, en el final, per arribar a tenir una modificació de la llei, són llargs i duren bastant de temps. No és una modificació ràpida. Podria donar-se el cas que s'ha acabat la legislatura i el projecte de llei no hagués entrat en vigor.
Mentrestant, Educació insisteix que el marge de maniobra que té és limitat, ja que el docent no ha estat inhabilitat per exercir la docència. El president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, i Miguel Palou, un dels pares del centre, demanen cercar vies per evitar que Roldán tingui contacte amb l'alumnat.
Creiem que hi ha arguments d'alarma social i de seguretat dels menors que permetria aquesta reubicació d'aquesta persona en funcions docents, però sense contacte amb menors d'edat.
I pot solucionar la conselleria, i no vol, i tot és Madrid, Madrid, Madrid. Però la conselleria té competències. Hi ha vies que, no sé com ens varen dir, que no s'han explorat mai, i que ells no volen explorar perquè és molta feina.
L'alumnat ha tornat avui a les aules, excepte els de quart de primària, que tenen Roldán de tutor. Tot i això, han continuat els actes de protesta. Avui, tant les famílies com els infants s'han vestit de negre.
I el curs que ve es tornarà a ampliar l'oferta de formació professional a les Illes Balears. Hi haurà cicles nous a tot l'arxipèlag, 25 en total, i Educació preveu també un increment important de certificats professionals.
En els cicles formatius hi ha novetats, des dels graus bàsics fins als superiors. S'amplien estudis en gairebé tots els sectors, amb especial incidència en els més sol·licitats. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que per primera vegada a les Illes s'impartirà la doble titulació de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria i en atenció a persones en situació de dependència. Una altra de les novetats té a veure amb l'omnipresent intel·ligència artificial.
I és d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, que és en el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que aquesta és de la nova família d'intel·ligència artificial i dades, i que aquest curs d'especialització és pioner a les Illes Balears.
A Menorca i a les Pitiüses s'amplia l'oferta d'FP relacionada amb l'activitat física, els serveis sociosanitaris i l'animació socioesportiva. Per fer front a l'increment de cicles, es contractaran 56 docents i, paral·lelament, també s'amplien els certificats professionals. N'hi haurà d'haver 200 a 56 centres educatius. La directora general d'FP, Maria Isabel Sales, ha destacat el de construcció en pedra en sec.
S'ofertarà per primera vegada a les Illes Balears a través del centre politècnic i tot se farà a la instal·lació de Raixa.
El procés de matriculació serà del 16 al 30 de juny i el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. Per matricular-se als cicles formatius en què s'hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a dia 21 de juliol.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El creuer afectat per l'antivirus ha salpat des de Cap Verd cap al port de Granadilla de Arbona a Tenerife, on s'espera que la resta de passatgers que hi queden desembarquin dissabte.
Els 14 espanyols seran examinats a les Canàries i traslladats en avió a Madrid, on romandran aïllats a un hospital fins que superin la quarantena preventiva. Mentrestant, la resta, si l'estat mèdic de cada un no permet, seran repatriats als seus països. Les tres persones infectades que quedaven a bord han estat evacuades als Països Baixos, un trasllat que, com ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, es farà complint totes les garanties.
Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
En total s'han detectat 8 casos d'antivirus a banda de les 3 víctimes mortals. Els epidemiòlegs fan una crida a la calma i descarten que l'antivirus generi un brot com el coronavirus, ja que no es transmet per via respiratòria.
L'Ajuntament de Palma dona 5 dies hàbils a les persones que viuen a l'antiga presó per anar-se'n de manera voluntària.
Ho fa després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el procediment, al·legacions que representen un quart de les persones que viuen allà, que són unes 200. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble, reitera, davant unes condicions d'insalubritat.
I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants.
Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir el servei. Educació ha acordat amb els sindicats que hi hagi el director i un educador o educadora per cada 3 unitats. En el cas de l'escola Ses Canaletes de Sant Lluís, la PIMA ha organitzat un acte per donar suport a les reivindicacions de les educadores. Eva Bordoy n'és la directora.
Hem organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar-nos suport a totes les educadores que estem en el centre de les Canaletes.
Les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros.
Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea. Els agricultors, com Joan Mateu, de Mateu Export, asseguren que són insuficients per cobrir costos de producció.
Seguro que ayuda, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en la història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut unes seqüències de vent tan continuades i tan destructives.
I les festes de Sant Joan ja tenen un cost de 700.000 euros per Ciutadella.
Molts de ciutadans desconeixen la xifra, però l'Ajuntament vol posar a llum el cost econòmic i també humà d'una de les celebracions més emblemàtiques i multitudinàries de Menorca. Precisament en aquests moments comença a Ciutadella una xerrada organitzada pel consistori a la sala multifuncional oberta al públic.
En parlarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre.
Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant del Reial Mallorca, que continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència.
El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar a la primera divisió. Una salvació que exigeix guanyar diumenge a Son Moix, en la que serà la primera de les quatre finals que els queden als vermells. El capità Martin Valiant, protagonista avui del programa Esports 3, s'ha mostrat confiat que l'equip sumarà 3 punts contra el Villarreal i parla de màxima concentració per superar els 4 obstacles que resten. Sentim Valiant.
Depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
Valiant posa l'accent a no deixar escapar punts a casa. Diumenge, l'afició Son Moix serà clau per aconseguir la victòria.
Obviamente ahora tenemos partido en casa con nuestra gente que en últimos partidos en casa nos ha dado un grandísimo empujón, nos ha ayudado muchísimo para conseguir esos puntos. Igualmente en Girona una gran entrada y eso para nosotros es muy, muy importante y por eso el domingo en casa tenemos que jugar absolutamente todos para conseguir los 3 puntos.
I del Villarreal, tercer a la classificació, Valiant destaca això.
Es un equipo que juega muy bien, tiene muchísima calidad, sobre todo medio campo y de 3 cuartos para arriba. Tiene muchas opciones, ¿no? Diferentes perfiles. Es un equipo que maneja muy bien balón, también trabaja muy bien sin él, por eso está tercero en la liga, en una liga donde que Villarreal esté tercero, pues muchísimo mérito suyo, pero creo que la nuestra necesidad, la nuestra casa, nuestra afición puede marcar la diferencia.
Recordam que el Mallorca-Villarreal el podreu seguir en directe diumenge des de les 12 del matí amb tota la prèvia. A primera federació, l'UD Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules. L'UD, que és novena quan falten 3 partits per al final i que pot assegurar la permanència aquest cap de setmana, té a 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la pròxima temporada. El davanter Davo parla de ser ambiciosos en aquesta recta final.
Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí y, bueno, Y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
I els que volen jugar contra l'UD la pròxima temporada són l'Atlètic Balears i el Poblense, que encetaran aquest cap de setmana el play-off d'ascens a Primera Federació. L'equip blanquiblau jugarà finalment diumenge a les 7 del capvespre i no a les 12 del matí, com estava previst. Els de Luis Blanco visitaran el Coruixo Gallec, contra qui el jugador Jaume Pol espera poder complir el somni de l'ascens.
Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tanta afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
Diumenge, tant el Coruixo Atlètic Balears a les 7 del vespre com el Numancia Poblense a les 12 del matí els podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Més futbol, perquè a la Champions no hi haurà representant espanyol a la final. L'Atlètic de Madrid va perdre per 1-0 contra l'Arsenal ahir a l'Emirates Stadium en la tornada de les semifinals i es queda així a les portes d'una nova final. Sentim l'entrenador de l'equip madrileny, el Cholo Simeone.
Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz. Siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
I avui l'Arsenal coneixerà el seu rival a la final, que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà a les 9 del vespre. A l'anada, recordant, s'imposaren els francesos per 5-4. I demà serà el torn del Rayo Vallecano, que disputarà el partit de tornada de la semifinal de la Conference League al camp del Racing d'Estrasburg, recordant que en el partit d'anada el Rayo es va imposar per 1-0. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions de divendres contra l'Étoile Lavalois. L'equip mallorquí, que ja ha recuperat l'equipatge que no va arribar a Pézzaro, vol aixecar diumenge el que seria el seu quart títol d'Europa de manera consecutiva. Sentim el jugador del Palma, Fabinho.
Ya imagino ya con la cuarta. Bueno, sí, es siempre histórico, por eso tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra, entonces tenemos que aprovechar porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
La semifinal entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Étoile Lavalois la podreu seguir en directe divendres a les 8:30 al vespre per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En voleibol, després de 3 anys i una temporada històrica, Alexis González diu adéu al Conecta Balear Manacor. El tècnic argentí parteix en direcció a Montpellier després d'haver aconseguit el primer títol de la història del club manacorí. Un adéu no desitjat. Sentim Alexis.
Y nada, uno tiene que también saber el futuro de la familia, un montón de cosas, ¿no?, que hay detrás. Y por eso decidí lo de Montpellier, pero a mí me hubiese gustado quedarme bastante tiempo acá.
I acabam amb dos apunts. D'una banda, en tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat del Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 2-16-1 amb uns parcials de 3-6, 6-3 i 3-6. I en ciclisme, a la quarta etapa de la Vuelta, les participants mallorquines han completat els 115 quilòmetres entre les 20 primeres. D'una banda, Mavi Garcia ha acabat a la 12a posició, mentre que Marina Garau ha arribat a la meta 7 places per darrere, 19a. A la general, ara Mavi és 12a i Marina puja a la posició 7.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de la patata de Sa Pobla superen ja els 600.000 euros. Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària de la patata ja s'acosta al límit màxim de subvenció pública permès per la normativa europea. Els agricultors asseguren que no és suficient per cobrir costos de producció.
En total, els episodis meteorològics han afectat 250 hectàrees assegurades amb una producció valorada en més de 3 milions d'euros. Fins ara ja s'han abonat més de 400.000 euros en indemnitzacions, als quals se sumen 200.000 euros més encara en fase d'estimació. Unes ajudes, però, que segons Joan Mateu, de Mateu Export, no arriben a cobrir els danys ocasionats.
Seguro que ajuda, molt, molt agraït i molt bé, però que en nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut una seqüència de vent tan continuades i tan destructives.
Durant la campanya de 2025, 63 agricultors varen contractar aquesta assegurança amb ajudes públiques que varen cobrir prop de 65% del cost de la prima. Actualment, el suport públic gairebé arriba al màxim del 70% per mes per la normativa europea. Tot i això, el sector reclama més ajuda per part de l'administració.
I la Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat exigeix a l'Estat una moratòria que permeti frenar les demolicions dels immobles afectats per la llei de costes. Aquest és un dels 10 punts que han aprovat la majoria del PP en aquesta comissió i que ara elevaran el ple de la Cambra Alta per a la convalidació definitiva.
És l'eina del PP per pressionar el govern estatal, que ara mateix fa feina per modificar el reglament de costes. De moment es planteja obligar a licitar les concessions amb concursos públics i posar fi a les pròrrogues automàtiques.
A més, els consellers de diverses comunitats del PP que donen a la mà, entre elles les Illes Balears, han comparegut avui a la comissió per explicar com afecta aquest tràmit al seu territori.
El conseller de la mà de les Balears, Juan Manuel Lafuente, ha rebutjat sobretot l'increment del cànon que preveu la normativa, més quan, diu, la inversió que fa després l'estat és mínima.
Que se preparen si modifican el reglamento tal como lo tienen previsto, que también modifican ahí el canon y no tiene nada que ver con la Unión Europea en este caso. En Baleares se recaudan más de 12 millones de euros por parte del Ministerio en materia de canon. La inversión es prácticamente nula. Yo creo que 1.500 kilómetros de costa merecen como mínimo la atención del Ministerio i su inversió.
El govern estatal ha optat per modificar el Reglament General de Costes mitjançant un reial decret, un fet que critica el PP, que defensa que s'hauria de fer a través d'una reforma legislativa. Creuen que si no es fa així és perquè el PSOE no té prou majoria per tirar-la endavant.
Aquesta qüestió ha provocat molt d'enrenou, sobretot a Menorca. La delegació del govern, però, avui ha aclarit que no hi ha cap modificació als paràmetres de càlcul del cànon d'ocupació de domini públic marítim i terrestre per part de la demarcació de costes.
La directora insular de l'administració de l'Estat a Menorca, Clara Mayans, assegura que Costes no repercuteix aquest cànon al ciutadà, sinó que ho paga l'empresa adjudicatària que obté beneficis econòmics per l'ocupació del domini públic. Mayans ha fet aquesta petició als ajuntaments amb rerefons polític.
Demanarien als alcaldes que anessin aquest alarmisme dia darrere dia, que no alimentin aquesta confrontació amb el govern d'Espanya i que es dediquin a altres temes que creuen que són més importants i potser és que volen defensar uns interessos que no són els de la ciutadania.
Segons delegació, aquest càlcul té en compte des de fa anys el valor cadastral dels terrenys limítrofs, com la resta de criteris sobre els quals s'extreu periòdicament l'import final. A més, especifiquen que els ajuntaments exerceixen únicament de recaptadors d'aquest cànon que ha repercutit íntegrament a l'empresari a qui s'adjudica l'explotació d'aquesta ocupació d'espai públic per a la iniciativa empresarial.
I el professorat que no acrediti el coneixement del català podrà ser funcionari de carrera en places de molt difícil cobertura. Era una exigència de vots que ha acceptat el PP, que s'ha introduït a la llei Òmnibus, la llei de projectes estratègics que es tramita al Parlament.
Per a l'esquerra és un atac sense precedents al català. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en esclam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en Escorrellengo. Castellanitzar l'educació de les Illes Balears amb una maniobra a la més clara herència de José Ramón Bauzá.
No són els atacs de Vox, sinó el que ens preocupa és que el PP assumeix aquest discurs. I està clar, no sé ara què dirà el senyor Sagreras, però un no pot fer vídeos parlant en positiu del Correllengua i després fer un atac llengua.
Manuela Cañadas, de Vox, celebra aquest canvi com una victòria, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, assegura que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el coneixement del català.
Los docentes no pueden escasear por culpa de las imposiciones lingüísticas. Hay especialidades que no se cubren. Hay plazas vacías en aulas de Baleares porque los requisitos de catalán ahuyentan a profesores cualificados.
No serán funcionarios de carrera en plaça definitiva, amb una plaça que no és en propietat. I cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en el procés d'adjudicació.
Fa uns minuts que ha començat a Ciutadella una xerrada organitzada pel Consistori per explicar quant doblés costa organitzar les festes de Sant Joan. Molt més del que pensen els ciutadans. Gemma Carrasco.
Molts ciutadans en desconeixen la xifra. N'hi ha que es queden curts i d'altres que s'hi aproximen.
No sé, 8.000?
Pues jo diria tal vegada 120.000 euros.
Uns 100.000 tapades.
És un assunto que no havia pensat mai.
Yo creo que rodea los 500.000 euros por ahí.
Medio millón a lo mejor yo le pondría, así a lo humilde.
El 500.000 s'acosta a la realitat, però encara va més enllà. Són prop de 700.000 euros, segons explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
Només de sèrie de festes. Aquí no hi ha complements per hores extres o la feina que fan el personal de l'Ajuntament i extres que surten i que al final acaben pagant dels serveis de policia o d'altres bandes.
Una xifra que inclou seguretat, assistència sanitària, assegurances, logística i també molta feina invisible, com la de la brigada municipal.
I a la platja de Sant Tomàs es Mitjón Gran només hi queda oberta una de les tres passarel·les d'accés a l'Arenal. Fa uns mesos es va tancar la primera, que va quedar malmesa per un temporal, i ara la caiguda d'una turista ha obligat a tancar la segona. Fa uns dies que una turista britànica de més de 70 anys va caure mentre utilitzava les escales d'aquesta segona passarel·la, la qual ja hi faltava un escaló, va patir un traumatisme al cap i va requerir punts de sutura.
És la segona passarel·la que es clausura en aquesta urbanització després que el temporal de principi d'any també deixés malmesa l'única rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest primer cas, Costes explica que el començament de les feines és imminent, ja que l'actuació estava prevista per a finals d'abril o principis de maig. Onofre Obrador és el socorrista responsable de la platja de Sant Tomàs.
Va ser la primera accidentada de seguir tenint constància per culpa de l'estat de les passarel·les d'enguany. Aquí a Sant Tomàs no havia passat mai que estigués tan deteriorada la platja. Qualsevol persona que s'ofresqui d'una incapacitat o d'algun defecte motor que no pugui, que l'impossibiliti caminar com qualsevol altre, no pot accedir en aquesta platja.
I el sistema d'intel·ligència turística del Consell d'Eivissa preveu que l'inici de la temporada a l'illa tingui una evolució positiva i amb capacitat de creixement en les pròximes setmanes.
El Consell ha explicat que la programació aèria sobrepassa les 600.000 places cap a l'illa, gairebé un 5% més que l'any passat. En total, hi ha previstos 3.500 vols en connexions amb 12 països i 49 ciutats. Quant a la demanda, estimen l'arribada de més de 500.000 de viatgers amb una ocupació del 84%. A més, les dades indiquen que s'han fet més de 10.500.000 de cerques per viatjar a Eivissa.
I a Menorca, el GOB ha convocat una nova protesta contra la massificació turística. Serà dia 13 de juny al capvespre a la plaça de la Biosfera de Mahó, on hi ha la seu del Consell Insular de Menorca.
Els ecologistes consideren que l'illa s'està quedant sense aigua i sense cases per viure. Critiquen que l'administració insular no apliqui la limitació a l'entrada de vehicles i que el fet de ser una reserva de biosfera serveixi només per fer més promoció turística.
9 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Ha quedat vist per a sentència el judici del cas Mascaretes. El fiscal del judici, Alejandro Luzón, no dona crèdit a la declaració que va fer el presumpte comissionista Víctor de Aldama i diu que el president espanyol Pedro Sánchez no era el número 1 de la presumpta trama corrupta, tal com afirma sense proves l'empresari.
El fiscal considera que Ábalos i l'empresari tenien un pacte tancat i privilegiat per la compra-venda de mascaretes.
No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, de 9 anys i mig per a l'exassessor Coldo García i 7 anys per a Aldama, tot i que s'ha obert a rebaixar la pena del comissionista per col·laboració amb la justícia. Els tres acusats podran fer ús de la paraula en la darrera sessió i dirigir-se al tribunal en aquesta sessió que, com deien, s'ha celebrat avui.
I encara els tribunals, el cap del gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmat que la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, li va enviar la fotografia dels dos periodistes del País que investigaven sobre el pis de l'empresari i que ell mateix va difondre en un xat.
També va enviar les dades personals dels comunicadors, ho ha declarat avui en seu judicial, per la suposada revelació de la identitat dels periodistes.
Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales, y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
I la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya durarà 7 dies, arribarà a dia 6 de juny a Madrid, i el viatge inclourà escales a Barcelona, on anirà a la presó de Brians, a Gran Canàries, on farà aturada al port d'Arguineguín, i a Tenerife dia 12 tornarà cap a Roma.
La seva agenda política inclou reunions amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb els reis. També farà una aturada al Congrés dels Diputats, on pronunciarà un discurs. De fet, serà el primer papa que parli en la cambra baixa.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepta el pacte. Per contra, diu que si Teheran dona llum verda a l'entesa, acabaran en l'operació Fúria Èpica, també que llevaran el bloqueig naval.
El règim dels ayatolàs, per part seva, diu que encara estudien la proposta i una vegada avaluada la traslladaran al Pakistan, que fa de mediador. Tot això enmig d'una treva que es torna a veure amenaçada. El cap de l'exèrcit d'Israel avisa que estan preparats per tornar a atacar l'Iran i que tenen una llista d'objectius per abatre en cas que la guerra es reprengui.
6 minuts per les 8, moment per la cultura. Cantó porque casi. És una de les autores més destacades de la nova generació d'escriptors russos de ficció fantàstica. Se la descriu com la reina del terror rus, fins i tot la Stephen King russa. Parlam d'Anna Starobiec, exiliada a Barcelona, d'ençà de la invasió d'Ucraïna. És també periodista, guionista de cinema i televisió, i una de les convidades de la COM, el Festival de Literatura i Pensament Contemporani de la Mallorca Literària, que es posa en marxa avui. L'escriptora parlarà sobre El relat de l'oscur amb Lucia Pietrelli, serà demà a les 7 a l'Aljub d'Esbaluart, Museu Sandra Martínez.
La guerra d'Ucraïna va descol·locar la seva vida. Era a Geòrgia i després ja no tornar a Rússia, ella i la seva família, i quedaren. Allà hi havia estat temporades de petita i confiaven que el conflicte acabaria aviat. Però no va ser així, i conscient que no volia que els seus dos fills creixessin en una societat dirigida per Putin, s'exilia a Barcelona. Allà els seus llibres es publiquen sense por, contràriament al que passa al seu país, on afirma la censura ha arribat també a la literatura. No es pot parlar del president, no es poden haver personatges LGTBI Club Plus, no es pot parlar de guerra. Per tot plegat, per no posar en perill de presó els seus editors, els seus llibres, fins ara èxits de venda, creu que no es podran llegir més. No està prohibida, però és, diu, qüestió de temps.
I'm not really prohibited, but in literature, but I think it's a matter of time, unfortunately.
Els seus relats, la majoria de la seva projecció, no són ni ciència-ficció ni realisme màgic, sinó un poc de les dues coses. El seu darrer llibre, una novel·la, El cau de la guilla, és un thriller místic d'aventures a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. S'acaba de publicar en català per Mai Més. Fou, però, amb el seu únic llibre de ficció, Tienes que mirar, el relat autobiògràfic i terrorífic sobre el dol perinatal, quan el seu nom va transcendir el vessant cultural i va esdevenir un fenomen social. La descripció, la denúncia d'un sistema sanitari sense humanitat i on les dones no tenien cap dret sobre el seu cos, va trasbalsar el sistema. S'instal·laren fins i tot canvis. Però tot això es va aturar per mort de la guerra i l'autora no creu que es torni a posar en marxa.
Such an anti-humanistic social approach that I do not really expect that any other changes would be taken in this field, and I'm afraid that there'll be the regress.
La seva presència, com dèiem, s'inclou en el marc del Festival de Literatura i Pensament Contemporani, la Coma, que des d'avui i fins dissabte debatrà sobre el fil del relat de la mà de veus com Mariana Enríquez, Ampar Moliner, Desiré de Fez o Carlota Gurt.
I comença el compte enrere perquè Solla aculli el Firó i demà s'investiran Lina Sant Pol Bisbal i Sílvia Arbona Sant Pol com a valentes dones d'aquest 2026.
L'acte se celebrarà a les 7:30 de l'hora baixa a l'església de Sant Bartomeu del municipi i en aquest mateix esdeveniment es llegirà el pregó de festes enguany a càrrec de Patricia Eugenio Dons.
Un Firó que se celebrarà dilluns que ve, dia 11. I el Festival Internacional de Música de Deià a Terra per primera vegada a Menorca.
Dissabte ofereix un concert preludi amb el saxofonista Rodrigo Vila i el pianista Alfredo Oyagüez a la Cavatina de Mahó. El programa oferirà un viatge musical que uneix música popular i bandes sonores de cinema amb peces de compositors reconeguts com Manuel de Falla, Ennio Morricone, John Williams i Astor Piazzolla, entre d'altres.
On y va, on y va, on y va. Métier fou, métier fou, métier fou.
I atenció si esteu interessats, perquè el govern ha convocat els premis del certamen Art Jove d'enguany, que inclourà una desena de categories, entre les quals hi haurà la de millor disc jockey.
Es destinaran 88.000 euros en premis a banda del cost de la publicació de les obres i de les actuacions dels guanyadors. Les inscripcions al certamen estan obertes fins dia 31 de maig i els participants han de tenir entre 16 i 35 anys.
Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. C'est comme ça, c'est si bon. À peu près, ça fait rien. Il faut pas, il faut pas.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 6 de maig, en què el creuer afectat per l'antivirus ja ha salpat des de Cap Verd cap al port de Granadilla de Arbona, Tenerife, on s'espera que la resta de passatgers que hi queden desembarquin, Maria Eugènia Kegles, dissabte.
Seran examinats a les Canàries i traslladats en avió a Madrid, on romandran aïllats a un hospital fins que superin la quarantena preventiva. Mentrestant, les restes, si l'estat mèdic de cada un ho permet, seran repatriats als seus països. Les tres persones infectades que quedaven a bord han estat evacuades als Països Baixos. Un trasllat que, com ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, serà segur.
Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
En total s'han detectat 8 casos d'antivirus a banda de les 3 víctimes mortals.
Els epidemiòlegs fan una crida a la calma i descarten que aquest virus generi un brot com el coronavirus, ja que no es transmet per via respiratòria.
El cap de la Vigilància en Salut Pública, Ramon García, ha assegurat que la transmissió està continguda i que s'estan seguint els protocols establerts.
Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que ho tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder adoptar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys faran vaga demà per exigir millores en l'atenció educativa dels infants.
Reclamen la constitució d'una mesa negociadora per pactar un conveni col·lectiu autonòmic per garantir el servei. Educació ha acordat amb els sindicats que hi hagi el director i un educador o educadora per cada 3 unitats. En el cas de l'escola Ses Canaletes de Sant Lluís, la PIMA ha organitzat un acte per donar suport a les reivindicacions de les educadores. Eva Bordoy n'és la directora.
Hem organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar-nos suport a totes les educadores que estem en el centre de les Canaletes.
Per demà a les 6 de l'hora baixa estan convocades manifestacions a la plaça d'Esbord de Ciutadella, a la plaça d'Espanya, a Palma i a Eivissa, a la plaça de Vara de Rei, com dèiem, de Vila. I l'associació LGTBI Benamits finalment celebrarà la revetlla de l'orgull a Palma.
Així ho acaben de decidir els membres en una assemblea celebrada a aquesta hora baixa. Jan Gómez, coordinador i portaveu, diu que accepten la proposta de l'Ajuntament de publicar la programació de la revetlla el 8 de juny, però afegeixen 2 condicions més.
Exigimos una fecha límite de plazo que no pase del 15 de septiembre de este año de la publicación del contrato de Palma Educa, que es lo que garantiza que todos los centros educativos de este municipio puedan acceder a educación en diversidad sexual y de género y, por lo tanto, en educación en derechos humanos, y que el alcalde se comprometa a recuperar la cuelga de la bandera que se ha hecho los últimos 13 años juntamente con Menamix y que en la última legislatura nos han expulsado de la fachada de Cort.
I s'ha elevat el total de víctimes per violència masclista enguany a 19.
Això després de confirmar-se com a cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 56 anys a Tenerife i incorporar-s'hi l'assassinat d'una dona de 58 a Tarragona al mar.